Doncs mira, avui 3 de juliol se celebra el Dia Internacional de Lliure de Bosses de Plàstic. És un dia que té un objectiu clar, reduir les bosses de plàstic d'un sol ús i fomentar el consum responsable. A més, avui en dia pots comprar bosses, en compres unes quantes, 5, 6, d'aquestes que duren, vaja, que duren anys i anys, i les portes, vas a comprar, les buides, les guardes i ja les pots tornar a fer anar, perquè clar, això de la bosseta de plàstic d'un sol ús, doncs ja s'ha vist que va ser una mala idea en el seu moment, fa molts, molts i molts anys, perquè és que se n'estan trobant a tot arreu, sobretot als oceans, per desgràcia, que és on acaben moltes de les deixalles de plàstic. Avui és el Dia Mundial Lliure de Bosses de Plàstic. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana, dilluns, estem al juliol, ara sí ja, 3 de juliol, ara sí que ja és estiu, l'astronòmic, el meteorològic o el que vulguis. Ja el mes de juliol ja és mes d'estiu, tu miris com tu miris. Ens queden 2 setmanes de programació des de Lleida, aquesta i la vinent a més estarà dins ja de la campanya electoral de les eleccions nacionals. Per si de cas te n'has oblidat, és el diumenge dia 23. Diumenge 23 de juliol tenim eleccions generals. I per tant, la setmana vinent farem les nostres entrevistes electorals, dimarts, dimecres, dijous i divendres als diferents candidats. Però fins llavors seguirem mantenint aquesta programació habitual en la que, per exemple, ens interessa saber quin temps farà. Doncs el que queda de dia i també de cara a demà, hores d'ara. Estem a 27 graus a la ciutat de Lleida. Demà estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez. Em va passar una previsió meteorològica amb molt temps, però que donava una temperatura màxima a Lleida pel 12 de juliol. Ja ha canviat, ja et dic que ha canviat, però una previsió ahir donava 46 graus a Lleida pel 12 de juliol. Sí, sí. 46. O sigui, els 40 era com una xifra que al final fa igual de calor amb 39 que amb 41, si vols, però el 40 et fa ja dir, escolta, que aquí fa molta calor. El 50 era impensable, però clar, havien donat una previsió de 46 de màxima. És que 46 està un pas d'un 50. I jo crec que un 50 seria rècord total i absolut i desastrós. Ja et dic que ha canviat aquesta previsió. Ha anat baixant i s'ha d'anar mirant. La darrera ens parla doncs, ara de 40-42 graus i ens quedem tranquils, que és molt, però poca broma. No avancem aconteixements, perquè això que t'estava dient era pel dia 12. Ara busquem la previsió d'avui i de demà. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu amb xèfecs i tempestes que podrien ser localment fortes i que podran anar amb calamar-se i acumular fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. Avui les temperatures pugen lleugerament o es mantenen sense canvis en 35 graus a Lleida i demà esperem intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució diurna i s'esperen també ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu que podrien ser localment fortes i no es descarten a la resta de forma més feble i dispersa. Les temperatures baixaran i deixaran 34 graus a Lleida, 27 a la Seu d'Urgell 24 a Viella i el vent serà fluix variable tendint a la tarda a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Per cert, que aquesta nit no hem tingut nit tropical, però li ha anat d'un grau. Ens hem quedat a 19 de mínima a la ciutat de Lleida. Vinga, que t'explico coses que han passat aquest cap de setmana.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs de moment marxem cap a la Pobla de Segur perquè aquest cap de setmana han viscut la 45a Diada dels Raiers, però és que a més ha estat molt especial aquesta perquè tal com et vam informar en el seu moment, aquesta ja ha estat la primera baixada de Rais com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. És una fita importantíssima i ho van celebrar ahir diumenge amb tres embarcacions fetes amb troncs de fusta, amb uns 6 tripulants a cadascuna, que han salpat des de la presa de Llania a les 12 del migdia i han navegat, tot i que amb dificultat, 6 quilòmetres fins al pont de Claverol. Es tracta d'una jornada que rememora l'ofici de raier i que, evidentment, s'ha iniciat amb il·lusió, però també amb nervis. Això ho explicava, per exemple, Gerard Valls, que és un dels participants que ha fet aquesta baixada per primera vegada.
Doncs el que jo sento ara mateix són com uns nervis bons, perquè al cap i a la fi faré una cosa que porto desitjant fer des que era petit, i és com realitzar un somni, baixar a la Bulla.
Un altre raier ens explica quines dificultats s'han trobat durant la baixada, que no és sempre tan plàcid com sembla.
Home, de dificultats, sempre tenim tres passos molt dificultosos, que és les roques del Boc, que ja el primer rai del Nil ja hi ha xocat. Després tenim la barraca, que l'han passat molt bé. I després hi havia un parell de trams complicadillos que els han pogut solucionar bastant, bastant bé.
Ja veus que hi ha punts que els tenen totalment identificats. Un altre rai, el Roger Planes, ens explica la seva experiència.
Bé, la veritat que el rai aquest any flota bé. I hi ha hagut algun trosset que sí que ens hem embarrancat i se'ns ha desfet un tram, però bueno, també dona emoció, no? Dins del riu, lligar-lo i tot, i no, molt contents, que hem arribat bé i tot perfecte.
Jo pensem que això és una festa avui en dia, però està rememorant una feina, una professió de fa molts anys, bueno, no tants tampoc, en la que es feia per guanyar-se la vida i per transportar la fusta d'un lloc a l'altre. El Miquel Gordó, que és el president de l'Associació de Raiers de la Noguera Pallaresa, ens parla d'aquest nou format, perquè, clar, al ser patrimoni de la humanitat immaterial, doncs han hagut de canviar una mica de format i això és el que han fet.
Bé, però en comptes de fer la festa dins del poble, l'han fet tot a vora el riu, que això no ho havíem fet mai, des de divendres fins diumenge a la tarda, tot amb un espai que hem habilitat a vora el riu. I potser nou format, em refereixo, doncs, sempre s'havia fet un sopar una mica més formal, tothom sentat, i això s'ha eliminat, i ha anat la cosa a base de food trucks muntades per restauradors del poble, i cada un ha anat menjant el que li venia de gust, de peu, i unes quantes calles, però un espai més, una mica diferent, una mica menys encorsetat, com si diguéssim, i sobretot a vora el riu.
És que al final és el protagonista, el riu. La Marta Oliva, que és la vicepresidenta de l'Associació de Raiers de la Noguera Pallaresa, diu el que tots sabem, i per això el Turó de la Seu Vella s'està demanant que sigui patrimoni de la humanitat, i és que aquesta distinció mundial fa més gran la festa i, a més, un reconeixement als raiers d'arreu del món.
Al final, el que posa en valor, o jo crec que dona valor, encara més valor a aquesta festa, la fa més gran, i a part doncs és un reconeixement molt important a tota la feina que es porta fent des de fa moltíssims anys, no només aquí, sinó a moltes altres associacions de països d'arreu del món.
Jo crec que és el més maco, és que evidentment se l'han fet seva, aquesta festa, a la Pobla, però que ho comparteixen amb tots els raiers del món. És a dir, és un reconeixement amb aquesta dura tasca dels raiers, i ho fan des de la Pobla, ho fan des de la província de Lleida, i això, evidentment, ens agrada. Hi ha una altra feina que no s'està perdent, afortunadament, però sí que està canviant, que és la de collir la fruita. I la veritat és que en ple segle XXI, ara que la gent es pot moure més i que sorgeixen activitats de fomentar professions que o estan desaparegudes o estan canviant o desapareixent, ens arriba el venir a gaudir de la recol·lecció de la fruita per un dia. Evidentment, no és el mateix si ho fas així, per gust, un matí, que si toca fer-ho per feina. Jo recordo l'època d'estudiant, el anar a collir era una altra història. Calor, mosquits i d'altres històries. Però vaja, que quan es fa per gust, doncs es viu d'una altra manera. I això és el que han fet a Itona, que, per cert, preveuen repartir prop de 1.000 quilos de fruita entre un centenar de persones de tota, bueno, de tota Catalunya, que han apadrinat un arbre fruiter en el marc del projecte Fruiturisme. Recorda que ja venen a veure la floració, que és una festa també molt maca, i que van posar com a novetat el poder apadrinar un arbre, i això vol dir que després has de venir a collir el seu fruit. Una cinquantena de visitants han collit, amb les seves pròpies mans, 250 quilos de préssec roig, préssec pla i nectarina, mentre que el cap de setmana vinent s'espera collir-ne uns 300 quilos més. Bueno, són aquestes històries, evidentment, la gent que s'hi ha de dedicar, doncs, ho fas per feina, però no trobo malament que puguem exportar aquesta sensació. La Maria Antònia Royes, que és la primera tinent d'alcalde d'Aitona, explica doncs, que en total preveuen repartir prop de 1.000 quilos.
Avui segurament que s'han repartit uns 250 quilos de fruita de les persones que venen aquí, que han apadrinat un arbre. Després, les que no han pogut vindre, vindran o la setmana pròxima, que seran unes 60 persones més, o se'ls envia el producte a casa.
Això sorgeix, ja et dic, d'apadrinar un arbre, que per cert cada any se n'apadrinen més, però, escolta, en què consisteix l'activitat?
És una experiència única, o sigui que és la desconeixen, i poder veure un arbre en la seva fruita i poder-la collir directament en les seves pròpies mans i després que l'acabi de collir i posar a menjar aquella fruita directament al camp, és una experiència molt propera, molt, 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 molt agradable i molt bonica. A més, després els oferim un esmorzar de pagès on se troben tots junts, esmorzant al camp, a l'aire, entre els arbres.
I més que si li sumes això de l'esmorzar, ens hi apuntem tots aquí, ja. Mira, la Clara Juncà, que és una participant de la iniciativa, diu que aquesta activitat li van regalar als seus avis per passar un dia en família.
Al meu avi li agrada molt tot això de recol·lectar i la natura, i em van pensar que era un regal molt original per fer tots junts i per passar un dia en família, la veritat.
És una opció ben maca. I la Antònia Tramunt, que és també participant, fa una valoració del que ha viscut.
Jo, el que sigui agricultura, doncs ens agrada molt. I precisament tenim un hort i vam collir patates, i molt bé, molt bé. I aquí ens ha agradat molt bé, l'organització també veig que ho porten molt bé, teniu la sort que és un poble petit, que el nostre és massa gran, perquè Cardedeu està creixent com una bestiesa, que és molt a prop de Barcelona, i això el camp ens encanta. Vull dir, nosaltres no ens busqueu a la ciutat, nosaltres som de poble.
Doncs ja ho veieu, que... Bueno, ja és força maco, escolta. El problema d'això és que després ens obliden. Però anem a arreglar-ho, a poc a poc, fent activitats així perquè ens tinguin més presents des de la resta de territori català. Aquesta experiència també combina rutes guiades pels camps i pel nucli antic, l'impulsa el consistori, l'Ajuntament, per atraure visitants i promocionar el seu producte de proximitat. Crec que és una bona idea. Per cert, parlant del territori, t'explico també que David Massot repeteix com a president del Consell Comarcal del Segrià. L'elecció es farà el 11 de juliol, però d'aquesta manera l'alcalde de Maials afrontarà el seu segon mandat al capdavant de l'ens comarcal. Joan Carles Miró, regidor de Torres de Segre per Junts, serà un dels vicepresidents, perquè l'acord de govern el formen la coalició Compromís Municipal, formada per Junts i Impulsem Lleida, i el PSC. Les formacions assoleixen una majoria absoluta de 17 consellers, 5 d'Impulsem Lleida, 5 de Junts i 7 dels socialistes, dels 33 que formen el ple del Consell Comarcal. Així, David Massot, actual alcalde de Maials, repetirà com a president del Consell Comarcal del Segrià. I també el territori. Ja, abans de parlar de la notícia econòmica del dia, t'explico que la pel·lícula búlgara Fi 16-18 guanya els premis a millor llargmetratge, direcció i guió del Galacticat de Tàrrega. Vam parlar amb el seu director. Aquest festival de cinema fantàstic i de terror ha tancat la seva desena edició amb rècord de presència internacional, com ja ens va avançar el seu director. I acabem amb la notícia econòmica del dia, que per desgràcia doncs no és massa bona. No sé què passa, que sempre que parlem d'economia no podem donar massa bones notícies, I és que la pèssima collita d'oliva, ha disparat el preu en origen més d'un 70%, mentre l'últim any s'ha encarit menys d'un 25% als consumidors, segons les dades estadístiques. La sequera posa en perill la campanya vinent i amb això també les cotitzacions. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment en el que et portem segurament solucions a preguntes que t'has fet o a problemes que haguis pogut tenir. Des de Q2 Consultors està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, és advocat. A més, els trobeu a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, aquí al passeig de ronda número 57. I el que sempre et dic, jo crec que la manera més ràpida i còmoda de fer aquest primer contacte és a través d'una trucada de telèfon, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Exposa el teu cas, t'assignaran a la persona més adient, depenent de l'àmbit del teu problema, i t'oferiran una solució personalitzada, que jo crec que al cap i a la fi és el que busquem. Escolta, ajuda'm amb el meu problema, no d'una manera genèrica. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
No, bon dia, Ricard.
Ara estava llegint perquè el Josep Lluís m'ha enviat un missatge i diu, escolta, avui parlarem del contracte d'arres. I clar, jo automàticament el que he pensat és, ah sí, home, quan et compres un pis, bueno, quan et compres un pis és potser on estem més acostumats a escoltar-ho, això, una vivenda, el contracte d'arres, que es fa al principi, que és... Jo en el seu moment, perquè jo ho vaig comprar en mala època, quan havia molta més demanda que oferta, i això és dolent pel que compre, és bo pel venedor, evidentment, el primer que et deien és, escolta, si estàs interessat, signem el contracte d'arres i ja et quedes tranquil. Josep Lluís, vols creure que mai he arribat a saber què caram és el contracte d'arres? No sé què són les arres. O sigui, sí. Ho vaig signar en el seu moment, suposo que ho vaig fer bé, el notari va dir que perfecte, no sé què és el contracte d'arres.
Pues és una bona pregunta. Moltes vegades parlem com si fossin sinònims de les arres o de la paga i senyal.
Uh-huh,
però en realitat la paga i senyal és una categoria, és una modalitat d'aquestes arres. I les arres és un pacte habitual que l'associem al contracte de compraventa d'un immoble, d'un pis, però val per qualsevol altre tipus de contracte de compraventa, pensem d'un cotxe, no? Uh-huh. És que potser ens donem més sovint. I amb les arres el que intentem fer és donar una garantia recíproca de la part compradora i a la vegada de la part venedora de que aquell contracte futur, la compraventa, s'arribarà a complir, no? O sigui, assegurar els compromisos respectius, i podríem dir que més que un contracte podríem dir que és una espècie de precontracte. Que cal dir que, primera, no és obligatori, és a dir, no necessàriament que haver-hi unes arres en qualsevol compraventa, no s'ha de realitzar si no volem, de fet, la majoria dels casos davant d'un notari, que cal dir que hi ha arres de diversa naturalesa, i que si algú es pregunta, escolti, i el percentatge de les arres, que és un 5, un 10, un 15%, no hi ha un percentatge establert per la llei, sinó que és el que pactem. Hi ha arres de tres tipus. El que se'n diu arres confirmatòries, que és la típica paga i senyal, que és lo habitual, que jo entrego una quantitat de diners a compte del preu, però que no suposa res més, vale? Hi ha les arres penitencials, que se'n diu, o de desistiment, que aquestes són les que habitualment preveiem en cas de contractes d'immobles, que estan previstes a la nostra llei, però quan ho preveiem específicament, perquè dic, si no serien confirmatòries. Les arres penitencials signifiquen que jo entrego una quantitat i si jo desisteixo d'aquell contracte, la perdo.
Ah.
I si tu, venedor, ets el que desisteixes d'aquella venda, pues aleshores tu me les has de tornar doblades. Per això s'ha de preveure específicament, perquè si no serien les primeres, ¿vale?
Que clar, el nom això ja de penitencials ja...
Sí, d'alguna manera... Però aquestes arres penitencials el que fan és dir, bueno, jo si desisteixo, es perdo, i tu m'es tornes doblades, i no hi ha cap altre dany i perjudici. No hi ha cap altre dany i perjudici.
Sí, allò quedaria tancat el tema.
Ja està. Jo me'n puc desdita. Hem de pactar la quantitat, hem de pactar el plaç, perquè hi ha un plaç aparentment màxim. Aquests plaços també molt sovint se prorroguen, i pot permetre prorrogar, i diguem-ne que ja està. I després hi hauria unes altres arres que se'n diuen penals. Primer s'han dit que eren penitències, penals. Penals són que també es perdré, però a més, qualsevol d'aquests subjectes tindrà dret a reclamar-me, si n'hi ha, danys i perjudicis, que serà una més a més. I això existeix per operacions, diguem-ne, civils o per operacions mercantils, és a dir, el Codi de Comerç també preveu les primeres, les arres confirmatòries, ¿vale? I això és igual si comprem i venem directament, comprador i venedor, com si existeix un intermediari, un API, o això, no hi ha cap inconvenient en fer-ho. Repeteixo que és una mena de garantia mútua. I jo les perdo habitualment, si són d'aquesta naturalesa, que són els més freqüents, aquestes penitencials, si desisteixo. Hi ha una excepció a la normativa amb béns immobles que també s'ha de preveure i s'ha de ficar expressament. Jo decideixo comprar-te un pis a tu, però ja t'adverteixo que no tinc prou cèntims i queden a buscar el finançament al banc. I podria ser, pel motiu que fos, que no me donessin aquest finançament. Aleshores s'ha de preveure que en aquesta circumstància excepcional no sigui un incompliment i que, si jo te justifico bancàriament, per dir-ho d'alguna manera, que jo no puc obtenir aquesta finançació, doncs tu m'has de tornar els meus diners i buscar una alternativa a això. Aleshores, bueno, aquestes serien les tres modalitats. Les més freqüents són aquestes penitencials, aquestes de tornar a la quantitat doble. Hem de pactar un plaç, hem de pactar un percentatge perquè és lliure, pot ser més elevat o més petit. Podem pactar pròrrogues i no cal confondre aquesta figura, les arres, que és una quantitat de diners entregada a compte, amb el que també s'anomena i existeix en molts contractes, les clàusules penals. És a dir, quan jo no compleixo, pactem una pena. Però és una pena que es complirà després. És a dir, els diners no s'entreguen abans. Ah. Les arres, els diners, jo els entrego abans, i amb una clàusula penal, si incompleixo, això. I tampoc cal confondre aquestes arres amb una opció de compra. Una opció de compra és que pactem les parts que jo tinc dret en un futur a comprar una cosa amb unes determinades condicions. I pot ser, podria ser, que amb aquella opció de compra jo entregués una cosa que se'n diu prima, és a dir, una quantitat. Val? Una quantitat a compte o no a compte. Però això és una cosa diferent, que té una finalitat també diferent, tot i que estigui tot moltes vegades colligat, diferent de les arres. Les arres, allò que coneixem vulgarment com a paga i senyal, seria el que hem explicat, tenint en compte això, que la paga i senyal és una modalitat, no la més freqüent moltes vegades, de les arres. Però hem de determinar, senyors, quina categoria d'arres és. I és una cosa, dic, al voltant de la compraventa immobiliària, algo absolutament freqüent, sí, i constant. Sí, sí, sí.
Mira, jo recordo el telèfon de Q2 Consultors, 973-28-28-18, perquè ja veieu que hi ha un ventall ample i escolta, si esteu en el procés de compra o venda d'una vivenda, dic perquè ja heu vist que no és exclusivament en aquest cas, però potser és el cas majoritari, doncs si us voleu assessorar, aquí ho podeu fer, 973-28-28-18. De totes maneres, les arres, a nivell de si tu ja has decidit de comprar una vivenda i ho tens clar, potser és home, no t'assegures, perquè ja hem vist que hi ha les arres penitencials, que són les que es pot tirar enrere qualsevol de les dues parts, amb unes pèrdues, no t'assegure, però que et deixa una mica tranquil. És a dir, quan tu ja ho tens clar, doncs, escolti, fem un document, no? Que m'assegure una mica que jo tinc, no vull dir preferència o prioritat sobre la compra d'aquesta vivenda, però vull dir que sí, que estic interessat, que anem a tirar endavant el tema.
És una garantia més recíproca, perquè no ens desdiguem o perquè intentem complir amb els plaços, perquè moltes vegades el problema no és que me desdic, sinó que tinc que entregar una vivenda amb un plaç i allò porta 6 mesos de...
Clar.
És a dir, han de preveure garanties pel puntual i total compliment de les obligacions. Aleshores, tenen el seu sentit, eh? Ja dic, són absolutament freqüents.
Com que la compra i venda d'una vivenda no és una cosa... Escolta, vull dir que el muntant de diners és alt, de veritat, feu una consulta a Q2 Consultors, 973-28-28-18, i et quedes tranquil·la o tranquil·la, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cal Benito, restaurant revelació a les Terres de Lleida. Ara temps d'arrossos a la nostra cuina de dilluns a divendres. Arròs de conill i caragols, melós de bacallà, bolets i verduretes i de peix de temporada. Cal Benito Restaurant. Estem a la Nacional 2, davant de l'antiga discoteca Wonder. Ampli aparcament. Reserves al 973-22-45-98. Dimarts, tancat per descans setmanal.
Aquest agost gaudeix amb el festival Arts d'Estiu i el Periòdico dels millors concerts al costat del mar. Luz Casal, de Tietz i els Amics de les Arts, Carlos Rivera, Ara Malikian, Rosario, Los Secretos, Víctor Manuel i molts més. Arts d'Estiu a Pineda de Mar. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a artsdestiu.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Elige un Samsung Galaxy S23 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda más cercana y empieza a disfrutar de la mejor red 5G desde cualquier rincón de España. Movistar, tu vida mejor.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem a posar-li somriures a les cares de la gent, ja en ple... Bueno, en ple, acabat d'estrenar o de començar el juliol, però és igual, en ple estiu i juliol ja. I, escolta, jo, és que només escoltar-lo ja és allò que somrius. És el que volem, és el que volem. I els dilluns ho vam marcar amb ell, perquè per somriure. Joel Carnicer, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Està energètic com sempre, eh? Joel Carnicer, com estàs?
Sí, pues bé, una mica més tranquil ja, la veritat. Una bueno. mica més, ja tocava, eh?
Ja sé ja... que el juliol els professors l'heu de gastar en formació i tal, però ja és una altra història, eh? Sense alumnes, notes entregades, totes les tutories fetes, ja és una altra història.
Correcte, eh? Correcte. A més, també m'agradaria dir això perquè... cada vegada que em diuen hòstia, els profes, quines vacances, eh? Jo sempre dic el mateix. Jo m'hi vaig ficar per això, perquè pensava que eren aquests 2 mesos de vacances, però no és així. És que no és així, perquè has de preparar tot el curs de l'any que ve, activitats, coses vàries, clar, vulguis o no...
Home, em sembla bé també fent aquest tema per conèixer persones, dir, escolta, mira, jo és que sóc professor i m'hi vaig posar, vull dir, sóc sincer, perquè veguis el sincer que sóc, m'hi vaig posar perquè pensava que havia moltes vacances a l'estiu, però resulta que no, que el juliol, sí, tot i que no hi ha alumnes a les aules, escolta, correm bastant, amb un altre ritme, les coses com siguin.
Clar, també. O sigui, aquí d'on està la cosa, és diferent perquè... Sí. perquè
ja està bé, bueno, també.
No tens la canalla, no tens el dia a dia, això, però tu igual has de complir el teu horari i preparar-te les activitats, i si no ho fas al juliol, ho has de fer a l'agost, vull dir, és que no queda...
Correcte.
No,
bueno, pues aquest és un tema, allò, vas a conèixer algú i li dius això, no sé si serviria gaire, i si no, doncs quin altre tema podríem fer anar?
Pues, mira, si no, el que podríem fer servir és que la llengua de cada persona és única i irrepetible.
Ah.
Llavors, resulta que pensem que normalment són els dits, no?
Sí.
I, però no, són les, és la llengua. O sigui, cada, no hi ha llengua al món que sigui igual.
Però tu t'imagines els telèfons que per desbloquejar-los has de posar el dit que haguessis de posar la llengua?
Exacte, seria molt dir... O el DNI, no? Això. Sí, el DNI que te diguessin, abre la boca.
Vinga, la llengua.
La llengua.
Però escolta, escolta, vale, i això com ho enllaces? Que ja, ja veig per on aniràs.
Mira, he conegut aquest estudi, si et sembla, podríem provar de veure i conèixer si és veritat això o si és mentida. Sí, saps?
Ja sabia jo que acabaria així. Anem a conèixer-nos les llengües.
Totes, va. Totes han d'acabar amb la finalitat eròtico-festiva. Sí, sí.
Que sí, que sí, que sí. Bueno, és igual, escolta, si us ha funcionat, perfecte. Aquesta és bastant atrevida, per això, com a primer moment de conèixer una persona, però escolta, mira, no ho sé, tot és provar-ho.
Sí, no, perquè comences així, no? I després, bueno, vull dir, comences amb ciència. Tu
que
comences
sí, que
amb
sí.
Ciència i després ja cap on et porti.
I, bueno, i no saps com acabes, però bueno, comences així,
exacte.
Sí. Bé,
exacte.
Joel Carnicer, escolta, que el món segueix generant notícies d'aquelles de... Si ens està veient un alienígena, i però escolta, però com pot haver gent que faci aquestes coses? I segueix havent-n'hi, eh?
Sí, i a més... Me fa molta gràcia perquè és que és una mina, això. Vull dir, ja ho saps que sempre, no? Llavors, jo voldria començar, ara que comencen les vacances, que la gent anirà a llocs i això, dient aquesta notícia perquè a veure si els hi passarà o alguna cosa i que vigilin. Diu, taqueria contrata, obro cometes, padre falso, tanco cometes, para que los empleados confiesen sus pecados laborales. O sigui, ja, o sigui, la figura de recursos humans ja l'hem transformat amb això, perquè a veure...
Però l'empresa no, què és? Taqueria, has dit?
És una taqueria, una de cuina mexicana.
Vale. O sigui, contracten llavors... un actor perquè es faci passar per un capellà.
Sí.
I llavors, llavors diu als empleats, venga, todos a confessar-se, però solo los pecados laborales, eh?
Laborales, exacte.
Que jo no sabré nada.
Exacte, o sigui, és el que et dic, és exactament igual que la gent dels recursos inhumans, no? Perquè a mi me fa molta gràcia i jo sempre me sap greu, escolta, si ens escolta algun oient que és de recursos humans, doncs, bueno, vull dir, que s'ho prengui en plan broma, no? Però a mi em fa molta gràcia perquè la idea de, no, dels treballadors de recursos humans és vigilar pels drets dels treballadors, però no sé per què... Sempre s'acaba girant la truita i al final no és per als treballadors.
Saps? Home, quan et truquen de recursos humans, és sí. Veritat, sempre mal penses, és curiós.
No és per pujar-te el sou.
No, o sigui, no, ja... no és per això, no.
Ja t'ho dic ara, i això sempre m'ha fet molta gràcia perquè jo vull creure que fa uns anys funcionava així, però realment, almenys a tot arreu on he estat, la figura de recursos humans no surt així, no? Llavors han dit, pues mira, com que els treballadors de la taqueria ja han vist això, doncs ara intentarem passar a una altra cosa i dir que hem contractat un padre para que escuche los secretillos laborales.
Però ha transcendit els pecats que van explicar o no?
Han transcendit, però pensa que fins a tal punt que evidentment els treballadors no van picar ni molt menys,
vale.
I van dir, bueno, escolta tal, i els van portar a judici...
Ah.
I la taqueria Garibaldi, que es diu així, haurà de pagar 70.000 dòlars...
Déu-n'hi-do.
...per la gracieta, més una multa de 5.000 dòlars per treballador, perquè sabien que estaven violant la llei.
Mare de Déu. Vale, doncs pues res, com a gracieta, mira, si al final venen els drets a Hollywood i fan una pel·lícula, doncs igual se trauen diners.
Sí, però, hòstia, més que pel·lícula, ara ho estava pensant, això pot ser més una sitcom, no?
Sí.
O sigui, és més sitcom, de que te contracten, bueno, que també fan allò del jefe infiltrado, que perdona que et digui. Jo no sé si algú veu el jefe infiltrado, els nostres...
Jo vaig veure al principi, els primers, els americans, els primers, sí.
Però, escolta, es nota molt que és el jefe, no?
Bueno, no ho sé, jo els que he vist, no.
Quan els disfracen així i de sobte, la primera vegada que pugen al camió, bueno, i què t'ha gustat de l'empresa? I llavors, i tots sempre tenen algo, que tots tenen un familiar que està molt malalt.
Ah,
Jo estic aquí treballant, però no volia treballar aquí.
Joel, que tu t'has dedicat al món del... T'hi dediques també al món del guionatge. Tot això, sí. Aviam, que sí que són realities, però una mica de guionatge segur que porten.
Sí, una mica no, del tot. A més, Ricard, puc dir una cosa que farem perdre un potencial patrocinador el dia de demà? De moment no ens han patrocinat, però puc dir alguna cosa?
Bueno, tu mateix, no sé. A veure si t'hauré de ficar aquí un pip.
Jo vaig treballar per un anunci, ¿vale? Que me van dir que havia de fer un anunci, escriure un anunci, i això, i era per una ONG. Vale. I vaig dir, hòstia, home, és una raó molt lloable per fer-ho, i claro que sí, evidentment que vull treballar d'això, no? I era una ONG de... d'aquestes de per ajudar els nens de l'Àfrica. Uh-huh. No? I vaig pensar, dic, hòstia, que xulo i tal.
I vas treballar
gratis. I llavors jo vaig escriure el guió i tot això, i en el moment, i me van dir que anés a rodar amb ells el guió per si hi havia alguna cosa i tal. I vaig pensar, dic, ostres, que fort, me faran anar a Àfrica, no? Perquè, clar, era dels nens saharauis i aquestes coses.
No, cal, bueno, que n'hi ha tot arreu.
Lluny de la meva realitat, vam acabar gravant a Barcelona... amb uns nens se'ls havia demanat als pares el permís per a que fessin de niños africanos enfermos, i uns nens que vivien a Barcelona feien de niños africanos enfermos.
Però això eren necessitats de guion. I si no us gusta, la culpa és del guionista.
Exacte. No maten al guionista, no? I llavors vaig pensar, dic, ostres, se m'ha caigut un mite.
Home, ja, però no voldries fer la despesa de porta tot l'equip de rodatge cap a l'Àfrica i grava allí?
No, però te la dic més grossa. Per què no contractes gent d'allí? Estic segur que també tenen part audiovisual.
Doncs tot, segurament, això tens tota la raó.
La ONG, això és igual que la gent que porta, que van a l'Àfrica de vacances, que jo li dic lo del turisme de leproseria, saps? Mm. Que se'n van a l'Àfrica de vacances i fan fotos amb nens negres,
sí.
i porten un munt de llibretes i bolis i tot d'aquí.
Sí, sí,
i és com, escolta, compra-ho allí, que també
tens tota la raó, gent.
I tot, i llavors, el que estàs fent això és al revés, estàs fent un mal, perquè estàs destruint el negoci.
No, tens tota la raó, l'economia circular, compra-ho allí i reparteixo allí.
Claro.
La veritat és que sí. Sí, sí,
claro.
Sí, sí. No, pues no, el Joel de tant en quant, ja veieu que... Sí, sí.
No, a vegades li dono al coco, no?
Sí, pues, sí, sí.
Pues... Bueno, pues això és
va,
igual.
Va, que estem a punt d'arribar a la una i només m'has explicat una tonteria d'aquestes.
Vale, vinga, anem amb això que ens pot passar a tots, això ens pot passar
a tots.
Però també hem d'anar una mica de compte, eh? Diu que va a l'hospital per un refredat i acaba amb les dues cames amputades.
A veure, ens pot passar a tots, Joel? Però que es va equivocar de camilla o què?
No sé què ha passat aquí, però jo el que sí sé és que devia ser un constipat molt fort, eh?
Però molt.
Devia ser molt fort.
Oh, però i el que li havien de tallar les cames, que li van donar un xarop per la tos?
Resulta que el tal Matthew, que és un senyor de 34 anys...
A veure, que és una desgràcia això, eh?
Diu que es trobava molt malament i que tenia una mica de febre. I llavors va prendre paracetamol, però no, la cosa no millorava. Vale? Llavors es va quedar una mica així, es va quedar una mica marejat i tot. No? El van anar a buscar amb ambulància des de casa seva. No? I llavors, de sobte, li van donar la diagnosi de que tenia un quadre de sèpsia i una pneumonia al pulmó.
Caram.
Llavors, sí, diu, segons això, els òrgans li van començar a fallar i el van haver d'induir amb coma.
Ja.
O sigui, per salvar-li la vida. I de sobte els peus ja li van deixar de funcionar. Llavors ell es va aixecar, o sigui, ell es va despertar del coma i tot això, i es va despertar sense cames.
Caram.
Déu-n'hi-do.
No sé.
Déu-n'hi-do.
Sí.
A veure, en el fons, he de ser sincer, a mi m'ha fet molta gràcia la notícia, però també això va en especial als homes heterosexuals de Lleida, que això els hi passa molt a partir d'una certa edat, a partir dels 50-60. No res, deixa, no vull anar al metge, va, és igual, tal... A vegades hem d'anar al metge per si de cas, sí, perquè ens pensem que és una xorrada i després...
Más vale prevenir que curar.
Exacte. És millor tenir humor que en el cul un tumor, també.
També, home, sí, no, aquesta te la compro, també. Bé, va, Joel, res, que ja estem a la una. A veure... Ai, Déu meu, a veure l'acudit.
Uf.
Home, no comencem així, però quina manera d'acabar la temporada és aquesta? O clar...
A veure si... Mira, fem una cosa. Jo l'explico i l'explicaré tal com l'he fet.
Vale.
Llavors, si no el pilles, el torno a explicar.
Venga,
vale? Diu, ¿a ti qué pelis te gustan? Diu, bueno, diu, suelo ver de miedo. Ah, diu, pues yo uso gafas de cerca. Diu, pero ¿a ti qué pelis te gustan?
No sé, no, a veure, no, no l'he enganxat.
Però ho sabia, ho sabia.
Què pelis?
A ti què pelis te gustan? Bueno, diu, jo suelo ver de miedo. Ah, diu, bueno, ah, diu, pues yo un poco más de cerca. Diu, però què pelis són les que te gustan?
Vinga, Joel, bona setmana, ara sí, ara sí.
Bona setmana, Ricard!
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. España tiene ya la presidencia del Consejo de la Unión Europea. De hecho, hoy están por aquí tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como los comisarios europeos, que vienen a ser algo así como los ministros que forman parte del Gobierno. Bueno, al final, la pregunta es qué supone esto y cómo nos afecta que España ostente este honor. A la gran mayoría de los españoles, la verdad que no les afecta en nada. Como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual, salvo que puntualmente las reuniones que se celebren en España, en diferentes regiones, puedan alterar un poco la vida de los ciudadanos por aquello de las medidas de seguridad. Más allá de eso, en nuestro día a día se va a notar más bien poco. Lo que sí va a pasar es que España, como organizador, se convierte en una especie de mediador o coordinador entre los 27 Estados miembros y ganará influencia en la esfera europea. La presidencia del Consejo es en rotatoria y ahora mismo cambia cada 6 meses, así que nuestro país tendrá el cargo, este cargo, hasta el próximo 31 de diciembre. Será la tercera vez que España tenga la presidencia, ya que las anteriores fueron en 1995 y en el año 2002. A partir de aquí, la presidencia española tiene 2 puntos singulares que tenemos que tener en cuenta. El primero es que Pedro Sánchez ha sido el encargado de inaugurar este periodo, pero puede ser que no lo termine. Como bien sabes, bueno, en apenas 20 días nuestro país va a tener unas elecciones generales y cabe la posibilidad de que haya un cambio de gobierno. Este hecho es importante a nivel político interno, pero no tiene por qué influir demasiado en cuanto a la presidencia del Consejo. Ha ocurrido más veces en otros países y, bueno, no ha sido ningún drama. Cambiarán las caras en España, pero la política o las estrategias serán las europeas y no las españolas. Al margen de la política interna, en estos 6 meses España sí que coordinará 2 asuntos clave en su presidencia. El primero tiene que ver con el apoyo decidido de la Unión Europea al gobierno de Ucrania frente a la invasión rusa, y el segundo es una derivada de la guerra. El cambio de modelo energético para depender cada vez menos de los combustibles fósiles y, por tanto, de países como Rusia. Pero hay otros aspectos con los que España no debería de perder la oportunidad de llamar la atención, aprovechando la posición relevante que va a tener los próximos 6 meses. La política migratoria, que afecta especialmente a los países del arco mediterráneo. Ese es un problema conjunto de Europa, pero que se encargan de afrontar en primera línea países como Grecia, Italia y España. Un problema del que todo el mundo se encarga de hablar mucho, pero del que hasta ahora se han aportado muy poquitas soluciones. Pues es uno de los temas del día, pero están pasando más cosas. Ángel Correas, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, las reservas hoteleras están marcando récords este verano, pero también las que se registran en apartamentos, en los campings, las casas rurales y albergues. Vamos, que el turismo va como un auténtico cohete. Crecieron un 7,2% en mayo hasta alcanzar los 10,4 millones, con lo que se superan las cifras anteriores a la pandemia. Una cosa importante, el Ministerio de Interior ha dictado una orden por la que la policía podrá instar a que se suspenda o desaloje cualquier evento deportivo en el que se estén produciendo incidentes racistas. Eso sí, la última palabra para desalojar o suspender un partido, por ejemplo, la tendrán las autoridades deportivas. Lo que se quiere evitar, pues, otro caso Vinicius, y añaden además que van a vigilar tanto dentro de los estadios como en los aledaños y también en los medios de transporte. Ojo con esto. Y 2 nuevos casos también de violencia machista, el primero en un hotel de Salou en Tarragona y el otro en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. La última de las fallecidas presentaba signos de estrangulamiento y la primera diversas heridas de arma blanca. Los presuntos agresores han sido detenidos y, de confirmarse estos casos, sumarían ya 26 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Y el Papa ha mostrado también su malestar por la quema de un ejemplar del Corán en Suecia. Me siento indignado, dice Francisco, y asqueado por estas acciones, ha dicho en una entrevista al periódico emiratí Al Ittihad, en la que ha asegurado que cualquier libro considerado como sagrado tiene que ser respetado por respeto a los creyentes. También contamos, Pilar, que el presidente de la Conferencia Episcopal ha lamentado el reciente naufragio de una embarcación en la ruta canaria que ha dejado 51 víctimas mortales. En un tuit, el cardenal don Juan José Omella ha pedido que no cerremos los ojos ni apaguemos los corazones ante este tipo de dramas.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Los clubes de la Liga apuran presentaciones antes del regreso al trabajo.
Sí, porque esta misma semana ya empiezan a volver de vacaciones muchos de ellos. Por ejemplo, el Celta, que a la 1:30 presenta a Rafa Benítez como nuevo entrenador. El Atlético de Madrid vuelve el viernes y esta va a ser semana de presentaciones. Hoy, por ejemplo, ya está pasando reconocimiento médico uno de los nuevos fichajes, Antonio Ruiz.
Javi Galán ha pasado el reconocimiento médico esta mañana, es el primero de los cuatro fichajes del Atlético de Madrid que lo ha hecho. El próximo será Soyuncu el próximo miércoles, y antes del viernes 7 de julio que empieza la pretemporada, el Atlético de Madrid debe hacer oficial los cuatro fichajes y, si cabe, anunciar en acto de presentación a los cuatro futbolistas.
Los otros dos fichajes serían Azpilicueta y Santiago Mourinho. Joan Laporta dice hoy en La Vanguardia que el Barça cogerá velocidad de crucero el año que viene y que con Messi tienen pagos pendientes hasta 2025. Tanto Barça como Real Madrid, por cierto, están detrás de Arda Güler, que es la perla del fútbol turco. Esto en el día en el que comienza Wimbledon, porque a las 2:30 debuta Djokovic, mañana lo hacen Alcaraz y Badosa. Comienza también la tercera etapa del Tour con previsible llegada al sprint y regresa a España la selección de baloncesto junior, flamante campeona del mundo.
Gracias, Muni. Todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i comencem el migdia de COPE Lleida. 6:30 per sobre de la una. Hores d'ara ja amb 28 graus a la ciutat de Lleida. Tot i que, escolta, que ens arriba una mica de tempesta per l'oest, per la zona d'Aragó. Aviam, això, si mireu el radar del vostre telèfon mòbil, si teniu l'aplicació del temps, doncs veureu aquesta taca que mai se sap on acabarà arribant. Ho dic perquè des de que tenim aquestes aplicacions de radar, doncs quan es posa el cel molt negre, tu obres, mires, vas veient que arriba a Lleida, quan arriba a Lleida veus que o l'esquive o escolta, es parteix en dos i després torna a unir. Mira'm, Enric, però és que ha passat així moltes vegades aquests darrers mesos i ha plogut pràcticament a tot el voltant de la ciutat de Lleida, i a Lleida, escolta, al final o res o quatre gotes. Bé, hem d'estar atents si arriba aquesta tempesta, que no passa res, no cal que deixis de fer res, però simplement, doncs, jo què sé, paraigua o buscar un lloc en el que estiguis cobert. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb la Laura Vila, busquem aquesta previsió també de cara a demà. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu, amb xàfecs i tempestes que podrien ser localment fortes i que podran anar amb calamar-se i acumular fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. Avui les temperatures pugen lleugerament o es mantenen sense canvis en 35 graus a Lleida, i demà esperem intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució diurna, i s'esperen també ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu que podrien ser localment fortes i no es descarten a la resta de forma més feble i dispersa. Les temperatures baixaran i deixaran 34 graus a Lleida, 27 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella, i el vent serà fluix variable tendint a la tarda a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Vinga, la 1:08, darrera hora.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, n'hi ha hagut aquest cap de setmana, però te n'explico una perquè, bueno, perquè ens cau a prop. Ha passat aquí al carrer Acadèmia, on tenim els estudis de la cadena COPE a Lleida, i resulta que aquest cap de setmana els Mossos d'Esquadra han hagut de detenir a tres homes de 18, 23 i 26 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. Això va passar la nit de dissabte a les 11 de la nit, tres homes van assaltar un ciutadà que caminava pel carrer i li van arrencar una cadena d'or amb un penjoll. Amb la descripció dels lladres que els va facilitar la víctima, diverses patrulles uniformades i de paisà van iniciar la seva recerca. Poc després, al mateix carrer Acadèmia, una patrulla va observar tres homes que coincidien plenament amb la descripció dels sospitosos. I en observar aquests la presència policial, doncs van fugir en diferents direccions. Les patrulles, entre les quals hi havia dotacions de seguretat ciutadana uniformada, el grup de delinqüència urbana de paisà i l'ARRO, que és àrea de recursos operatius, van aconseguir interceptar els fugitius i detenir-los com a presumptes autors d'un robatori amb violència. La investigació continua oberta i no es descarta que els detinguts estiguin implicats en altres fets similars, perquè resulta que els detinguts, dels tres, dos tenen antecedents, que ja comença a ser una tònica habitual. Han passat a disposició judicial, però insisteixo, dos dels tres ja tenen antecedents, segurament per casos similars. És curiós perquè llegia una notícia que ha passat a Màlaga i es veu que un home d'origen britànic doncs es va trobar malament i no sé què li devia de passar, però total, que va acabar entrant en un portal. Ell diu que va trobar una porta del primer pis entreoberta. La veritat és que pujar fins al primer pis per a veure si hi ha alguna porta oberta, déu-n'hi-do. I no se li va ocórrer res més a aquest home que entrar al bany i dutxar-se i buscar als armaris roba neta per canviar-se. Mal fet, eh? Vaja que la propietària va tornar al pis, va veure que havia algú, a part de l'ensurt, que déu-n'hi-do, t'ho imagina't que has sortit un moment de casa, tornes i et trobes algú dutxant-se al teu bany, ja m'explicaràs, va trucar la policia, van venir, el van arrestar, etc etc. Ara sobre el judici. I a aquest home li estan demanant un any de presó i 500 euros d'indemnització. O sigui, no va forçar la porta, va entrar, insisteixo, està mal fet i, escolta, mal fet. Un any de presó. Però escolta, què li hem de demanar amb aquests del carrer Acadèmia, que ja tenen antecedents pel mateix? Intimidació, violència, atracament, al carrer... Què li hem de demanar a aquesta gent? És que aquí tenim un problema de quantificació de penes. És que no estan d'acord a res. És que no tenen cap mena de coherència. És que no tenen cap mena de coherència. I aquests altres que van enganxant, perquè és que ja són els mateixos, amb 40 antecedents o 80, què els hi hem de fer? Un any per cada delicte? Doncs home, ja amb 80 són 80 anys. És que el problema és la coherència de la llei i després de l'aplicació. En fi, això són coses que han passat a Lleida, eh? Que han passat a Lleida. També ha passat que ha estat plovent aquests darrers dies i que, afortunadament, Oliana, hores d'ara, està al 76% de la seva capacitat i Rialp, doncs, està una mica més del 15%, que segueix sent una xifra molt baixa, però tenint en compte com havíem començat l'estiu, amb 40 hectòmetres cúbics, doncs ara n'hi ha més de 100. I això és una bona notícia. De totes maneres, això no vol dir que... Doncs, escolta, vinga, ara ja està. Obrim una altra vegada el consum i tot. No, hem de seguir, perquè no només per les pluges s'ha aconseguit acumular aquesta aigua als pantans, també perquè s'ha reduït la despesa. I la suma de les dues coses doncs ha fet que això hagi pogut remuntar una mica. Insisteixo, Rialp està al 15%. No és cap victòria. Sí que és veritat que Oliana ha pujat al 76%, però Rialp està al 15%. Mira, parlant d'aigua, aquest cap de setmana s'ha celebrat a la Pobla de Segur la 45a Diada del Rallers, però resulta que aquesta ha coincidit també que és la primera que ho han fet com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Han estat tres embarcacions fetes amb troncs de fusta, amb sis tripulants, que han sortit de la presa de Llània i que han navegat aproximadament uns 6 quilòmetres fins al pont de Claverol. han tingut les seves dificultats perquè és una tasca difícil, però han arribat perfectament bé i ja et dic, s'ha canviat una mica la festa perquè és la primera que es fa com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. També desenes de turistes han vingut a collir fruita a Aitona, són visitants d'arreu de Catalunya que tenen apadrinat un arbre i per tant han vingut a recolectar la seva fruita. S'espera, des de l'Ajuntament d'Aitona, s'espera repartir prop de 1.000 quilos de fruita entre aquests propers caps de setmana en el que venen doncs, les persones que han apadrinat aquests arbres a buscar a buscar el seu fruit, evidentment. Vinga, que fem una pausa ràpida i de seguida està nosaltres el Joan Ramon González amb els bocins d'història.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a dos quarts de dues, és dilluns, i sí, estem al juliol ja. Bueno, ja sabeu que estem al juliol, de fet, des de dissabte, eh? Ja és un dels dos mesos d'estiu, de vacances. Ja ho sé que cada vegada més es concentra tot a l'agost, per sort o per desgràcia, però el juliol és un mes en el que molta gent aprofita i ja fan vacances. Ja saps que ens pots escoltar a través d'internet o de la cope.es, de la plana web, o directament a l'aplicació de COPE, que és gratuïta, te la descarregues, i des d'allí, mentre tinguis accés a dades, doncs busques COPE Lleida a emissores i ens pots escoltar a qualsevol lloc del món. Eh? Dit això, bocins d'història, que és el que ens toca aquesta hora, els dilluns, sempre ben acompanyats amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, i la bona companyia també és per mi, per tu i els oients que estiguin a l'altre costat de la sintonia i que també benvinguts un cop més en aquest final ja de temporada que està a les portes de tot, perquè com has dit molt bé, l'estiu ja s'ha vingut, sí. Amb una mica més aigua del que teníem malauradament previst, però per tant, bé, i ha passat calor, tot i que aquesta setmana ens deixa respirar bastant.
Sí, la veritat, pel que és Lleida i un juliol, és portable, per entendre'ns. Fa calor, però és portable, és una altra història. Joan Ramon, escolta, que tu...
Ja firmaríem tot l'estiu que faré.
Joan Ramon, escolta, tu sense voler també ja fa dies que surts a les ràdios de manera regular, eh?
Doncs sí, fa uns quants anys, ja, la veritat. És a dir, pot ser una vocació frustrada aquesta de dedicar-me també a mitjà de comunicació i a la ràdio. I des de Onda Rambla, que és on vaig començar, l'Antoni Taüll, que em va donar la confiança de fer un programa ja farà uns 20 anys, potser més. Llavors, d'una manera o d'una altra, hem anat sempre col·laborant i veritablement ara ja són tres emissores de Lleida. Evidentment, la que dedico més temps perquè és setmanal el programa és a COPE Lleida.
Sí, és on et faig treballar més.
Exactament. Les altres són quincenals, però les tres són molt de gust i sempre parlant de coses d'història. No, el programa és de manera dels bocins d'història, el format és exclusiu de COPE, perquè l'altre parlem dels carrers de Lleida i l'altre doncs, novetats del patrimoni i totes aquestes. Alguna vegada sí que la que podem fer parlem de les altres ràdios o algú pot coincidir a vegades el tema amb COPE, però normalment COPE sempre té una tendència més general d'història, potser UAU és més de patrimoni, i a Onda Cero el que fem és carrers de Lleida, repassant carrers de Lleida i tot el que implica llavors la justificació històrica.
Molt bé.
Recordo, sembla que havia contat alguna vegada l'anècdota de que va haver una proposta d'una ràdio que estava a Vallcalena, no me'n recordo què era, que va demanar col·laboracions, jo recordo, vaig fer una maqueta d'un programa, que després és el que ha funcionat, que era, inclús alguna vegada l'havíem fet amb tu al principi, que era fer una mica d'explicació, després una entrevista amb una persona, i una peça musical.
Sí, senyor,
Un casset, un radiocasset d'aquells que teníem per casa i lo vaig presentar, però encara estic esperant que em diguin hola.
Bueno, no, jo recordo una època en la que, sí, posàvem una peça musical i recordo també quan portaves convidats aquí a l'estudi.
Per això.
Que s'acosta molt al format que tu ja havies ideat.
Sí, és el que vaig idear i de fet a Onda Rambla, com van començar, ahir la música no entrava, però sí que portaven convidats. I era el convidat que veníem, llavors ho feien com amics a la seva vida exclusivament i era que parlessin de la seva semblança al meu monument o la seva idea que tenien. I, en fi, sí, sí.
Molt bé.
Però és el de sempre. Aquestes coses, entres, per casualitat, al final, entres en la col·laboració algú que te coneix, en aquest cas aquí a Onda, a la Copa Lleida, perdó, Onda, les ondes de l'antiga Ràdio Popular, volia sí. dir, però m'ha sortit una mica el passat, perquè entre altres doncs, va ser sobretot la Mari Carme Salvador la que em va obrir les portes en el seu dia amb unes tertúlies que fèiem i a partir d'aquí s'ha anat consolidant en diferents programes i després ja amb tu, evidentment, ja fa temps que també estem col·laborant i, evidentment, amb tot l'equip i el David Velasco, amb el qual doncs, també tenim una sintonia especial perquè, com també és història, inclús ha fet alguna excavació pel Baix Segre, en la qual vam compartir algunes suors. Sempre és interessant recordar-ho, això.
Molt bé. Dit això, parlàvem d'anys, perquè avui parlarem també d'anys, una mica més, d'un aniversari, 150 anys, aquest 2023. Què ha fet 150 anys?
Doncs ni més ni menys que la primera experiència republicana que va tenir l'Estat espanyol, és a dir, la proclamació de la Primera República, que va ser l'11 de febrer de l'any 1873. Des de febrer que teníem pendent de dedicar aquest programa, però sempre s'ha anat colant coses de més actualitat. I ara sí que em sabia greu dir que acaba la temporada sense donar-li una mica d'atenció a un fet que crec que és fou important per la història en general d'Europa, del republicanisme i sobretot d'Espanya i, per què no, també de Lleida, com podia ser menys. Aquesta primera experiència republicana va ser una experiència francament fallida perquè la República va durar escassament, el que va ser la república més democràtica, escassament 11 mesos. Uh-huh. Després va haver un cop d'estat amb el general Pavia que va entrar a les Corts, que recordaran alguns dels oients, que va ser el referent, sembla, pel Tejero, quan va entrar també a les Corts amb armes disparant. El general Pavia va fer el mateix, també disparant, i va suprimir aquelles Corts republicanes més federalistes, perquè llavors va haver una república que va durar un any, però va ser una república més moderada, la del general Serrano, fins que ja se va recuperar un altre cop, amb un altre cop d'estat, i deixeu-vos de coses republicanes, que això no funcione, siguin progressistes o siguin moderades, i es va proclamar la restauració dels Borbons amb l'arribada d'Alfons XII. Això, de totes maneres, és un període d'un segle que sempre ha estat complicat per estudiar, encara que continua sent, sobretot inclús pels que no som especialistes en història moderna, que som més d'antiga, però que quan entres és un tema fascinant i veus que moltes coses, fins i tot, sempre la història explica les coses actuals. Com més lluny, et costa més de trobar a vegades el lligam, tot i que sempre veus que hi ha una connexió. Però el segle XIX, veritablement, com lo tenim més a tocar, tot i que ja ens hem distanciat amb un segle pel mig, però que moltes coses de les que va passar al segle XX i d'algunes de les que estem encara vivint ara pues ja arrenquen d'allí. No? El segle XIX, en general, així és com un esquema global, se comença ni més ni menys que amb l'acabament de l'antic règim absolutista que tenien les monarquies europees i l'espanyola ho era, és a dir, que el rei era el rei per la gràcia de Déu totalment absolut i no havia de donar explicacions a ningú. Quan se va proclamar la Revolució Francesa, això ja va caure, i inclús recordem que els francesos sempre molt revolucionaris, recordem el que està passant ara a França per altres temes, però que sempre són una mica a vegades molt més expeditius en el carrer, i se van carregar els Borbons precisament a la Revolució Francesa, i que Napoleó, tot i que va néixer una mica en plan revolucionari, diguem-lo clar, per canviar les coses, però l'únic que va ser canviar de dinastia, perquè quan va acabar amb els Borbons, va implantar també la República Francesa i demés, ell va acabar sent emperador i intentant muntar una dinastia de Bonapartes que finalment va fracassar, amb la qual va ser el de sempre, canviar a vegades allò que es diu, no?, en castellà, los mismos perros con distintos collares,
sí, sí.
Una mica de vegades. Aquest exemple, la història, per desgràcia, ho practica molt. De totes maneres, les invasions que va fer per tota Europa Napoleó va portar les idees revolucionàries franceses i quan va arribar aquí a Espanya, el 1808, en la famosa Guerra del Francès que teníem aquí a Catalunya, va portar aquestes idees i van coincidir al perdre per part del rei que llavors teníem aquí a Espanya, Carles IV, que va cedir els seus drets de governança absoluta amb el seu fill Ferran VII, el qual davant d'un Napoleó que apretava el va cedir ràpidament a Napoleó i Napoleó llavors va passar el poder monàrquic al seu germà, el Josep, el Pepe Botella, el qual sí que va vindre amb unes idees democràtiques, però és que amb el conflicte bèl·lic que es va produir, perquè els espanyols, com a mínim, és allò de dir, serem conservadors, serem progressistes, però ho hem de fer nosaltres, no volem que vingui ningú a donar-nos el que en aquell moment no hem demanat, encara que sigui més bo, no? Pot ser millor el que tenim, encara que sigui dolent, que no el que vingui de fora, però que no és nostre. I una mica és el que va passar amb aquesta guerra del francès, que va originar, de totes maneres, que com no hi havia poder espanyol, es van crear unes juntes de defensa. Per primera vegada, el poble s'organitzava, sobretot la burgesia en aquells moments, per intentar donar una alternativa al poder. Es va proclamar les juntes de defensa provincials, que van originar a Cádiz, l'única ciutat espanyola que no va ser conquerida pels francesos, unes corts constituents i que van donar origen a la primera Constitució. A partir d'aquí, a partir d'aquella Constitució de l'any 1812, la famosa la Pepa, perquè es va proclamar el dia de Sant Josep, comença aquesta diatriba que tindrem en el segle XIX entre el que seria les forces més conservadores, més ancestrals, que venen d'aquest absolutisme, i les noves forces més liberals, que venen d'aquest intent de que el poble tingui més representativitat. I a partir d'aquí serà les dues grans variants d'aquestes dues grans tendències que portaran durant tot el segle XIX a moments de domini d'uns més que d'altres, però que sempre acabaran a vegades imposant-se uns sobre els altres. Dit això, aquesta època, evidentment, va haver ja, quan va acabar la Guerra del Francès, es va tornar un cop a la Constitució absolutista, va haver el primer cop d'estat, el de Riego, que va durar 3 anys de recuperar les corts, aquestes constituents. El 1823 es va tornar a acabar per implantar un altre cop i per darrera vegada l'absolutisme amb Ferran VII, probablement de tots els Borbons, el pitjor dels reis que hem tingut a la nostra dinastia. I quan va morir, vet aquí, se produeix un problema que també és curiós de destacar. Va morir sense descendència masculina i la tendència que hi havia oficial era que l'hereu de la corona havia de ser un home. Com no tenia homes per heretar, van canviar la llei.
Ah, bueno, claro. Veus com les lleis no es poden tocar mai, però quan interessa es canvien d'un dia a l'altre fa 150 anys o fa 4 dies?
Correcte, que de fet, bueno, en el que tenim en la monarquia actual, si la cosa no s'arregla, pues els actuals reis d'Espanya no tenen descendència masculina.
Clar.
En la qual pues,
no, no, però bueno, ja ho tenen preparat, van dir, o sigui, em sembla que no han de tenir més fills, per tant...
Però ho tenen preparat com canviant la llei.
Sí, clar, per això t'ho dic, vull dir, quan convé es canvia i prou.
Per això que dic, aquestes coses venen d'antic. Llavors, clar, ell va deixar la que havia de ser la reina, que era la seva filla, i que seria Isabel II, però clar, aquí el que en principi, si no s'hagués canviat la llei, li tocava que era el germà del rei, el Ferran VII, el que li tocava ser rei. I aquest no va acceptar aquesta llei, perquè diu, home, jo podia ser rei, ara perquè tu t'interessi, doncs no. Llavors, aquí se produeix un altre d'aquests llibres de guió importants en el segle XIX, perquè el Carles, que era el germà de Ferran VII, manté aquesta idea tradicionalista de mantenir l'absolutisme, però al mateix temps aquest absolutisme se barreja amb unes idees de recuperar els antics furs, amb la qual va tenir bastanta repercussió, sobretot en el que seria el nord d'Espanya, en el País Basc, en Catalunya, i tot això també barrejat amb un catolicisme molt potent, que va fer que fora la tendència aquesta a la carlina, o la carlista, com vulguem dir, conservadora, la que es va produir, que ja la reina Isabel, la que llavors li va tocar per canviar la llei, ser la que podia ser la monarca d'Espanya, va apostar per, no li quedava més remei, no ser absolutista, sinó convertir-se en liberal i proclamar una monarquia parlamentària, amb la qual se constituïa formalment ja des de dalt, que hi hagués unes corts en la qual la reina, tot i que tenia molt poder, però havia de fer cas amb unes corts. I a partir d'aquí comença aquesta tendència que s'havia produït en el segle XIX entre els que serien més progressistes i més tradicionalistes, se constitueix formalment entre els carlins i els liberals, que són els que estan en el govern. Però això originarà una primera guerra civil. Primera guerra civil, la guerra de les Carlinades, que hi haurà 3 al llarg del segle XIX. A vegades ens oblidem, però va haver 3 guerres civils entre els que eren partidaris de la tendència aquesta de Carles i la nova, no?
Totes són dolentes, però les guerres civils són com matar-se entre germans, quasi bé.
No, no, és que totalment és així, per descomptat. És a dir, totes són dolentes i fins i tot ara la que estem vivint malauradament, la d'Ucrània i Rússia, tot i que no són estrictament, però fins que ha esclatat aquesta guerra, per molts, els ucranians eren pràcticament com si foren russos, de fet, abans eren de la pròpia Unió Soviètica, són eslaus, de raça eslava, i si no són germans, són cosins. I, de fet, l'origen de Rússia, vam dedicar una vegada un programa, està en la zona de Kiev, per tant, o de Kiev, com se diu ara, sí. No? Per tant, aquestes coses de les guerres sempre acaben sent, i les famoses guerres mundials que hem tingut a Europa, en el fons no deixen de ser també guerres civils entre europeus, no? Per tant, veritablement, les guerres sempre són dolentes, i aquestes que van marcar tot el segle XIX espanyol són importants. Però, a part d'aquest conflicte, que serà crònic durant tot el segle XIX, hi ha un altre conflicte que també és important de tenir-lo en compte, que és que quan se va fer en Espanya, a principis del segle XIX, aquestes juntes provincials que proclamaven el poder propi del poble d'aquell altre territori en contra d'un poder que s'havia perdut perquè els reis havien desaparegut i no s'acceptava el poder francès, en aquells moments, al segle XIX, tot el que era l'antic imperi espanyol, tot el que era Amèrica, l'Amèrica espanyola o Hispanoamèrica, tots aquells països que eren, depenien de la corona espanyola també van fer el mateix. Es van proclamar en juntes revolucionàries contra el poder francès. Ahí els francesos no van arribar mai i quan van marxar els francesos i se va instaurar la monarquia absolutista de Ferran VII, aquells van dir, ostres, doncs això no ens ha anat tan malament, no tenir rei i nosaltres autogovernar-nos. Per tant, doncs per què no fem definitivament independitzar-nos d'Espanya. I se van proclamar unes guerres també colonials, que això a vegades no estan massa ben contades ni explicades, que van acabar a la independència de tots els països americans. Mm. En aquestes guerres van resultar finalment com dos reductes que no van entrar fins més tard, que va ser les Antilles, sobretot Cuba i Filipines, que van aguantar fins a finals del segle XIX. Però això va provocar sobretot per la part de Cuba, que era una mica com la joia, ja que s'havia perdut tot Sud-amèrica per part dels governs espanyols, era un referent d'aquell antic imperi, era un lloc també en el que pues, havia una producció interessant per molts que tenien ganes de progressar, a vegades en el negoci d'esclaus, a vegades en altres negocis, i per tant Cuba sempre va estar un referent per la societat espanyola. Aquestes guerres van originar la Guerra dels 10 anys de Cuba, que va ser una guerra que va marcar també des de l'any 1868 al 78 i, per tant, va marcar molt el final del segle XIX. I paral·lelament amb això hi havia una sèrie d'inquietuds des del punt de vista social del poble que són les que, d'alguna manera, comença a donar peu a lo que seria el sentiment republicà en contra d'aquestes monarquies que es van veient que van fer una mica el que volen, que era un sentiment més autèntic de democràcia. Les monarquies, tant si eren absolutistes com si eren parlamentàries d'aquella època, tenien poc de democràtic, és a dir, tot el poble per primera vegada podria participar, perquè les primeres votacions eren censals, és a dir, que solament votaven una part de la població, ja no diguem les dones, però dels homes solament votaven aquells que tenien estudis, aquells que tenien un poder econòmic important.
O sigui, ens queixem de que avui en dia, que a priori pot anar a votar tothom a partir de la majoria d'edat, la gent no vagi a votar, o sigui, estem parlant normalment les eleccions, fixat, de al voltant del 50-55%, eh? No, algun any excepcional hem arribat al 59-62, i llavors estàs dient ja que la meitat de la població ja no podia votar i de l'altra meitat que sí que podia, només un tant per cent, o sigui, que és que realment els que decidien eren bueno, la minoria de la societat.
Per això era una reivindicació de que s'estaurés més democràticament i que tota la societat pogués votar. Però, clar, sempre venien aquells que deien, home, els que no són, els que són analfabets, que eren molta part de la societat, perquè han de votar si no sabran a qui voten. Després, quan van votar les dones, el mateix, sempre hi havia aquest problema, però, clar, si no se feia introduir-los, mai s'acceptava aquests canvis. No? Això, juntament amb un laïcisme, l'esperit aquest republicà de base, el democràtic, no volia donar els drets adquirits per l'Església des d'èpoques ancestrals i volia que tot fora una mica més laic, que fora tot una mica menys des del punt de vista aquest religiós. I tot això també provocava l'aparició del moviment obrer, que això també és interessant de tenir-lo en compte, a l'aparèixer la indústria, en el segle XIX, apareix un sector que abans no existia, perquè abans estaven el que serien els burgesos i els senyors nobles, l'església per una banda, i els campesins, els pagesos. A partir del segle XIX apareix les indústries i apareix un nou col·lectiu que és l'obrer, el qual cada vegada pues, demanarà més drets i una consideració més per les condicions laborals. I tot això, l'esprit republicà és el que ho agafarà més bé. Per tant, el republicanisme, diríem, està més associat a el que seria les classes baixes, les classes generals de la societat, i també se produeix un altre fenomen, que és que la militarització, aquesta que està vivint l'Estat, perquè hi ha aquestes guerres civils constants, el qual provoca que sempre hi hagi un exèrcit permanentment potent. Aquestes guerres colonials també manté aquest exèrcit potent, que evidentment d'on ve l'exèrcit, aquestes classes socials baixes, perquè els que eren més poderosos podien inclús lliurar-se d'aquest servei militar, amb el qual també veiem una altra vegada una altra d'aquestes injustícies respecte a la població baixa. Amb la qual hi ha també, per part d'aquests moviments baixos, un antimilitarisme, i els militars, evidentment, això no els agrada, i sempre que la cosa se marxi massa cap a l'esquerra, hi haurà cops d'estat per intentar ficar-lo tot en ordre. No? Tot això arribarà, això és per ficar una mica aquesta mena de caldo de cultiu, podríem dir, que hi ha en el segle XIX, i que justifica que l'any 1868, a mitjans del segle XIX, se produeix una de les revolucions més potents que destrona i se carrega la reina Isabel II, que la qual havia tingut ja dues constitucions, havia tingut les guerres carlines, és a dir, que tenia tot aquest problema. Però aquest moviment social de baix acaba petant, diguem-lo així, i acaba destronant la reina. Què fan, llavors? Evidentment, la primera idea és una república, però sempre fa por això de la república, donar el poder al poble. I hi ha inclús un personatge molt curiós, que és el general Prim, de Reus, com tothom coneix, mm. El català, que havia també tingut unes guerres interessants, victorioses al Marroc, perquè quan Espanya perd a Sud-amèrica, per compensar-li, entre cometes, li donen el nord del Marroc perquè tingui un petit imperi i ahí té una sèrie de guerres. El general Prim el que fa és apostar per una monarquia diferent. No la borbònica, sinó va buscar un rei que li costa de trobar perquè ningú volia ser rei d'Espanya, però al final troba en los Savoia, del nord d'Itàlia, un personatge que és Amadeu, el qual ve amb un aire autènticament d'obertura i que probablement, si hagués continuat, la història hauria estat diferent, segur, però probablement sembla que tenia més bon rotllo que no pas els borbons que havien tingut fins aquell moment. El que passa és que quan arriba Amadeu de Savoia aquí, ha hagut un cop d'estat dels anarquistes, que també era un moviment que estava produint-se, un assassinat que acaba matant a Prim, que era el seu valedor, a la qual Amadeu de Savoia se troba una mica sol i aguanta un parell d'anys en el govern. Al final diu, aquí no us aclareu vosaltres mateixos, jo he vingut aquí a intentar fer el que pugui, aquí us quedeu, marxo, i és quan se proclama la república davant d'aquesta alternança, l'11 de febrer del 1873. Una república que suposo que estem malament de temps i potser haurem d'acabar el programa que ve, no? Però si vols seguir...
Bueno, te deixo 5 minuts més, va.
Doncs vinga, va, si me deixes 5 minuts més, explicarem una mica com va anar aquesta república, que crec que és interessant, perquè...
Perdona, ho has dit al principi. Estem parlant del febrer del
1873. Sí, sí.
I quan va durar?
Va durar la república autènticament democràtica 11 mesos. Se va acabar el 29, el 3 de gener de 1874.
Però ja estaven vivint uns temps interessants, perquè l'any abans també va ser una anada i vinguda. Vull dir que estava molt agitat tot plegat.
Sí, no, però això és el que he intentat explicar així molt ràpidament, sí, sí. Que hi ha aquesta història al darrere, aquest rerefons, i que ha hagut aquest intent de canviar de monarquia, una monarquia més progressista com podria ser aquesta del Savoia, i que ell està aquí des de l'any 70 al 72 com a rei d'Espanya i al final veu que això no hi ha qui l'aguanti, intenta fer una sèrie de reformes i quan no se'n surt és quan decideix marxar-se, tornar-se a Itàlia. Llavors se constituirà la dinastia del Savoia a Itàlia i aquí és quan se proclama la república. Aquesta república, en aquests mesos que van de l'11 de febrer al 3 de gener del 1874, hi haurà 4 presidents, poca broma, llavors. I és una república que té una connotació, a part de tot el que hem dit abans, que sigui especialment democràtica, laica, antimilitarista i abocarà per una descentralització, que això implicarà un concepte federal. Aquest federalisme és la gràcia d'aquesta Primera República, intentar que el federalisme sigui el que justifiqui aquesta nova Espanya, que en aquells moments se pensa, reconeixent les diferents diversitats culturals que hi ha en el territori. Això pot sonar-nos també bastant actualment, no? El que passa és que aquell federalisme, hi ha una discussió entre els federalistes. Uns que diuen que el federalisme ha de ser de dalt a baix, és a dir, des de quan s'ha instaurat el govern, ha d'anar donant progressivament autonomia als diferents territoris i a les diferents... I un altre es diu, no, no, ha de ser com una autèntica... Trenquem la baralla i comencem de zero. Totes les poblacions importants se constitueixen en cantons, que és com una mena de petites repúbliques autònomes, i se van començant a fusionar i a unir-se entre elles per constituir un estat federal. Aquesta discussió, que no deixa de ser curiosa, entre el que seria la República Federal des de dalt o la República Federal des de baix, és la que marcarà aquesta Primera República i és la que serà el fi d'aquesta Primera República, perquè aquest cantonalisme, aquestes repúbliques de ciutats importants que comencen a proclamar-se el que seria el municipi d'un territori, d'una ciutat, república o cantó, no es deia república, per exemple, una de les més famoses és la de Cartagena, que va aguantar aquests dos anys i inclús lluitant contra el poder formal, perquè arriba un moment que diu, ei, fins que no estiguin constituïdes totes les altres cantons, tu no pots ser un cantó independent, clar. Però Cartagena es va mantenir com un cantó independent durant molts mesos. Clar, això va crear un problema afegit a aquesta república que va ser difícil de sostenir. Aquest cantonalisme és el que va fer que aquests quatre presidents anessin derivant dels que eren més federalistes de base als més federalistes de dalt i anés canviant. El primer de tots va ser Estanislau Figueres, que també que era català, és el que va durar més temps, que va ser 5 mesos, en el qual inclús se va intentar fer una Constitució i, bueno, se va arribar a fer, però és que no es va arribar a proclamar mai republicana. Li va succeir Francesc Pi i Margall, que l'11 de juny del 1873, però solament va aguantar un mes en el poder, tot i que nosaltres ho tenim aquí com un autèntic heroi, però que ho tenien també en polítics que tenien una bona trajectòria, i el va succeir Nicolás Salmerón, que va estar 2 mesos com a president. Li va tocar potser el més lleig, que va ser tot aquest problema del cantonalisme contra Cartagena, i li va succeir Emilio Castelar, que va estar des del 7 de setembre fins al 3 de gener, quan ja això era insostenible, i és quan es va produir el cop d'estat de Pavia, que va instaurar un règim republicà moderat, que és el del general Francisco Serrano, que té el famós carrer i barri de Madrid, que llavors sí que va tenir una república moderada que va durar més que l'anterior, perquè va estar des del 3 de gener fins al 29 de desembre de tot l'any 74, fins que finalment s'instaura un altre cop la monarquia borbònica. Aquests quatre presidents, evidentment, són interessants de recordar-los, perquè fins i tot aquí a Lleida, dels quatre, tenim dos que tenen carrer. El carrer Pi i Margall és un dels carrers importants de l'expansió de la ciutat a partir del carrer Magdalena, i l'altre, el Salmerón, que és precisament el que és també la plaça Mossèn Cinto, que puges pues, cap a la zona de Prat de la Riba. Prat de la Riba, que ja seria un personatge polític una mica més tardà, no? Per tant, aquest record des de Lleida d'aquesta república que en clau lleidatana simplement explicar que va haver un autèntic trasbals, perquè també va haver discussions entre el primer alcalde, bueno, potser estem fora de temps.
Que estava escoltant ara, va haver discussions, és que mai hi ha res tranquil aquí, eh? Quan es tracta de poder, sempre hi ha discussions, no sé què passa. Bueno, escolta, doncs mira, ho rematem la setmana vinent, que per cert serà la darrera, o sigui que...
Pues acabarem amb la Primera República en clau lleidatana més i acabarem d'explicar-lo, però avui simplement entendré que aquests 150 anys d'una república efímera i que ha passat també aquest 150 aniversari amb poca transcendència, perquè tot i que els seus valors es van recuperar en la Segona República, però probablement aquell Japó, aquell federalisme crucial que va tenir la Primera República va originar que en la segona tot el fenomen de les autonomies i de les nacionalitats es mirés amb molta cautela, com va passar de fet.
Molt bé, doncs Joan Ramon González, ja ens tornem a escoltar la setmana vinent, darrere de programació d'aquesta temporada.
Perfecte. De moment aquesta, pues, bons Sant Fermins.
Sí, senyor. Sí, senyor, és veritat.
Exactament. I sempre també el començament del Tour de França i el Sant Fermí és un inici ja d'olor d'estiu a tot.
Sí, senyor.
Tot.
Tens tota la raó. Una abraçada, Joan Ramon.
Gràcies a tots igual. Bon estiu.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, que ens plantarem a les dues de la tarda. Ara pensava de Sant Fermins. L'altre dia en parlava amb el Cosme García, però vam acabar parlant de menjar, de gastronomia, quan parlàvem de Sant Fermins. Mira, ja ens ha de venir de mena. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem la radiografia. Escolta, els Sant Fermins, aquí a Lleida, ho celebren a la Casa Regional, va dir el Cosme, amb un esmorzar d'aquells de després per anar a córrer, eh?
Sí, sí, no, després per anar a sortir el colesterol, sí, bé.
Sí, sí. També. Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volley, què tal? Bon dia.
Hola, bones companys.
Com estàs, Vanessa?
Molt bé, vosaltres?
Bé, escolta, el Xavi Pérez m'apuntava ara una informació que ara no la tenia jo controlada i em deia, diu, escolta, li hem de preguntar a la Vanessa Ortega si podrà pescar a la secció de vòlei del Barça, que es veu que claro, com que el Barça, les seccions li comencen a fer nosa, no sé si tema de cedits o algú que pugui acabar al Balàfia Vòlei.
Sí, hem mirat algun jugador del Barça, però el Barça estarà superlligados amb nosaltres perquè han fet un trueque amb Sant Roque, que pujarà, se quedarà a la seva plaça, i ells baixaran a superlligados quedant-se a la plaça de Sant Roque de Canàries. Per tant, els tindrem a la mateixa lliga i llavors és difícil aconseguir jugadors del Barça quan estaran a la mateixa lliga que nosaltres.
Ah, caram. Però escolta, a la vostra lliga ja havia un Barça, no? Que em vas dir que no...
Està a Primera Nacional. Quan jugàvem a Primera Nacional, vale. Tenen un Barça B, per entendre'ns.
Vale. Però ara, els números 1 de la secció estaran amb vosaltres, eh?
Exacte. El que estava jugant a Superliga, Divisió d'Honor, ara estarà amb nosaltres, perquè han fet el trueque, eh? Si no, si no, haguessin desaparegut i s'haguessin quedat només amb l'equip de Primera Nacional. Però com que han pogut fer això, bueno, los trejemanejes de les federacions, que, bueno...
O sigui,
no sé, això és un altre debat.
O sigui, que ells ells baixen una categoria i llavors el Sant Roque és el que va quedar segon?
No.
Però llavors...
No. Però per normativa es pot fer com un acord.
Déu-n'hi-do, eh?
El que passa que per normativa no es pot pagar per aquesta plaça. És a dir,
ja.
En principi aquesta plaça l'han cedit gratuïtament, però... Bueno, pues aquí ens perdem detalls, evidentment. Alguna cosa hi haurà, però bueno, federativament parlant es pot fer.
Tia, Xavi, això ja... Ja deixem molt segon pla el mèrit esportiu, eh?
Home, podríem haver comprat nosaltres aquesta plaça.
No.
No te l'has interessat, Vanessa, comprar-la, aquesta?
No, i tampoc me l'han ofert, eh? Vull dir que...
És que nosaltres vivim de la Panadella cap a l'altre cantó. Clar.
Home, un mal de cap seria, perquè en aquestes alçades tens ja la planificació de la temporada vinent bastant avançada, suposo.
Totalment, i a més no és només una planificació, sinó que és una planificació econòmica que ara mateix no tenim. Per tant, estaria parlant de 100.000 euros. Vull dir, no. Impossible.
Deixa-ho estar. Bueno, però és una llàstima que el que es guanyi a la pista després se perdi els despatxos, eh?
No, això,
o al revés, eh?
Això totalment d'acord. Vanessa Ortega, escolta, és molt d'hora, ja ho sé. Has tingut algun tensament per part ja de l'Ajuntament? Vull dir, del nou regidor d'Esports?
Sí i no.
Ah.
Salta molt bé les valles, eh?
Ja.
He tingut un tensament formal, he tingut un tensament laboral.
Vale.
Però quan vaig a parlar amb el Jackson encara no s'havia aprovat el cartipàs i per tant encara no podíem parlar certes qüestions, però sí que ja li he demanat evidentment una reunió.
Bueno. A veure si el tema de l'esport a Lleida, sobretot pel que afecta l'equipament esportiu municipal i també la gestió dels diners municipals que acaben als diferents clubs, a veure si això li donem una volteta. Ja ho sé que no ho arreglarem d'un dia per l'altre, aquí hem donat moltes propostes, l'altre dia no es posaven d'acord l'Albert ni el Sergi, però crec que en el fons sí que tothom creiem que s'hauria de gestionar millor per arribar a més llocs, no amb quantitat, sinó amb qualitat, no? A qui gestione bé, doncs escolta, no li regalem, però el premiem. No sé, una cosa
de
així.
De moment per al 2022 no hi ha subvencions. Vull dir, no és l'AEM, no cobrarem ningú.
Ah, val. O sigui que us ho haureu de currar club a club.
Bueno, en principi les subvencions de l'Ajuntament sempre les devíem al mes de juny i enguany se'ns va informar al mes de maig que no rebríem la subvenció aquest any. Ah, sí. Aquest és el primer front que té el Jackson perquè... Bueno, no sé si les rebrem o no. L'anterior govern ens va dir que no, vull dir que no l'AEM ni ningú, per això ho dic.
Però...
Només ha sortit als mitjans de comunicació que l'AEM no rebre la subvenció, però no la rebrem ningú, vull dir, no és l'AEM.
Ja. Però i això, us havien informat del per què?
Sí, el per què és perquè no hi havia partida pressupostària suficient per pagar les subvencions a tothom.
Home, sí, una mica raro això que es digui el mes de maig.
Sí.
Si ho dius abans d'acabar l'any, doncs pues vale, però el mes de maig...
Ja, doncs és això el que hi ha, vull dir que només han rebut la subvenció, o la rebran...
Els de sempre.
Força Lleida i alguna altra així...
Però perquè ells la tenen signada ja, la tenen signada en diversos anys.
Bueno, perquè ells van, com sempre us dic,
no van a
concurrència competitiva, sinó que van per conveni. I aquestos, com que van per conveni, cobraran, però és que anem per concurrència competitiva, no els cobrarem.
Això és el que crec que s'hauria d'acabar. O sigui, tots iguals.
Tots en conveni.
Cadascú amb el seu nivell, però tots iguals. Però clar, no pot ser això. És un greuge comparatiu total.
Totalment, és un greuge comparatiu. Jo, per mi, la magnitud de la tragèdia no és tan gran perquè com no rebo els diners que rep l'AEM i, per tant, el meu pressupost, doncs, bueno, balli una mica aquesta xifra, però bueno, no és una superquantitat la que jo rebia. Però,
els has de buscar, però, ja.
Bueno, però són diners que jo hi comptava i no hi seran.
Ja, per això et dic que els has de buscar, ara.
Exacte. Bueno, també doncs, vull parlar d'això amb el Jackson, però amb el Jackson de moltes altres coses, instal·lacions, molt també del dia a dia, perquè... Les subvencions són importants, evidentment, però hi ha moltes qüestions del dia a dia que ens afecten als clubs que també necessitem un interlocutor ja, perquè tampoc no hi ha ara la figura de coordinador encara, vull dir que hi ha moltes coses i estem al mes de juliol, les competicions comencen en setembre.
És veritat. Escolta, quan torneu a la feina, al Balafia Volley?
La setmana del 27 d'agost.
27 d'agost. Bueno, això sembla llunyíssim i de veritat que ja veuràs que comença a accelerar el temps i pim-pam-pum us hi poseu, eh?
Sí.
Bueno, teniu tancat l'equip? Pràcticament?
Pràcticament sí.
Vale.
Pràcticament sí.
Bueno,
segurament s'incorporen 3 jugadors nous.
Bueno, escolta, no tanquem la porta a aquestes sessions o aquesta història encara del Barça. Igual encara arriba algú.
Bueno, ja veurem, i si no arriba, doncs amb el que tindrem farem. Vull dir que estic contenta perquè les incorporacions seran gent jove, saba nova, i bueno, tornar a fer rutllar aquest projecte que estem molt, molt il·lusionats i nosaltres sabem quin és el nostre objectiu, que és la permanència. I sabem que el que hem de fer és base,
clar.
Hem de fer que gent jove estigui al primer equip i que realment vegin el primer equip com un mirall.
Clar que sí. Molt bé, escolta, que ens acostarem a les dues. Xavi, el Lleida Esportiu, que segueix presentant renovacions i algun fitxatge, a poc a poc, però és el que dèiem abans.
Sí, per poca cosa.
És que
queden 15 dies per començar a entrenar.
Això anava a dir. És que s'han d'anar tancant plantilles.
Per això ho dic, crec que anem una mica tards, però bueno, ens val poc a poc i bona lletra, però veurem a veure què passarà, no? Però...
Comentàvem un dia aquí a la tertúlia, crec que amb l'Albert, no sé si a la tertúlia o a l'acabar, que també fem com una segona tertúlia, que fins i tot per Luis Pereira, tenint en compte que la situació judicial no ha tirat, anava a dir, no ha avançat, és que no ha avançat absolutament res. Al mes de febrer en vam parlar que semblava que podia moure's alguna cosa, però no s'ha mogut res, estem al juliol, que també és complicat acabar invertint diners en una situació en la que bueno, no saps exactament on estàs.
Ja, sí, i a més té que ser una altra patata calenta que ha de tindre el regidor d'esports nou.
Sí, sí, clar, totalment.
De la taula, i atenció a aquest tema, a veure com se soluciona lo de l'estada d'aquesta gent al camp d'esports, no? I, bueno, vist segons els mitjans locals que continuem el deute igual amb Agenda. O sigui que,
ah, sí, per cert, que ha sortit ja, el milió d'euros...
1.700.000 i pico que es deu.
Pues, 1.700.000.
Sí, se continua devent. I,
jo ho sento, amb un equip de segona federació em pues, sembla una xifra...
Pues dir-li a la Vanessa, a veure si ella com ho veu.
Clar, però vull dir, tu imagina't com fas vida normal amb un deute així. Jo entenc que en aquest país als equips de futbol se'ls hi perdona coses que a la resta d'empreses no.
No, pues per això, que no pot ser això, no? Arriba un moment que és el que comentàvem. El 30 de juny han d'estar tothom al corrent de pago, de seguretat social i de gent. I si no estàs, ho sento molt, doncs baixaràs de categoria, tu. I si no, pues,
és que,
si
clar,
no fem pressupostos.
Com s'aixuga això?
Oh, sí, clar, la bola se pot fer molt grossa, eh?
Oh, a veure,
com... Bueno, però han aixugat molt, no?
Bueno, no ho sé, però clar, no. Començar la temporada amb un menys 1.700.000 euros, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí. Això a Hisenda, eh? No parlem de seguretat social.
Déu-n'hi-do. Mira, ja aprofito per anunciar que la setmana vinent estarem nosaltres aquí als estudis la presidenta de la Fundació.
Mm-hmm. Portar el projecte.
Bueno, sí.
Projecte de Gardeny.
Perquè ens l'expliqui i sobretot quin és l'objectiu a curt termini. Perquè, clar, aquestes coses, si s'eternitzen, queden els renders molt macos i els objectius i les bones voluntats també, però, clar, si passen mesos i no passa res, doncs és un altre problema, no?
Almenys han donat una beca ja, no?
Sí.
Sí. Amb una esportista. Vull dir que almenys alguna cosa s'ha mogut, no ho sé. No sé com es regulen aquestes ajuts, aquestes subvencions. Jo vaig anar a la presentació i tampoc no em va quedar gaire clar quins eren els criteris i no sé, havies de presentar candidatura, però tampoc no sé qui ho valore, quins són els criteris d'aquesta fundació, no ho sé.
Però et va agradar, bueno, et va agradar el vídeo?
Sí, el que passa que aquesta fundació es va presentar com a... En principi perquè hi participessin tots els esports de la ciutat, sí. Però jo no he rebut cap trucada per explicar-me si vull entrar, no vull entrar, com és aquesta fundació, i em consta que cap altre club tampoc, vull dir que al final no deixa d'estar, suposo que encarat cap al futbol, tot i així la beca d'aquesta noia no és futbol.
No,
és
això sí, això, no? Sí, però... això tens raó, però vull dir, el render vull dir que van presentar el projecte eren camps de futbol.
Punto.
Exacte, bueno, però a la roda de premsa es va dir, o a la presentació es va dir que era rotllo ciutat esportiva amb pistes per a tots els esports i allí només hi ha camps de futbol, no hi ha res més.
Ja.
Vull dir que no és multiesports,
no.
Com es va plantejar la presentació, o jo ho vaig entendre així, que potser ho vaig entendre malament.
Bueno, això, pues mira, això li preguntarem dilluns vinent. No, més, aviam, que jo com més coses es facin, perfecte, no? Però tinguem els peus a terra, vull dir, això a curt termini significarà alguna cosa o no, com està plantejat, i al final sempre acabem al mateix lloc. Qui ho ha de pagar?
Bueno,
és pues, que sempre arribem al mateix lloc. Pues, bueno, qui ho ha de pagar, això?
Agafes i mires els autobusos de Lleida i ho veuràs. Autobusos de Lleida, si te fas d'alta amb una telefonia mòbil, et donen el carnet de Lleida. Perdona, ¿dónde vamos? ¿Dónde estamos?
Pues estás ara et planteges ja canviar de companyia, Xavi, o no?
Sí, sí, claro, sí,
plantejaré. Sí, no, perquè clar, sí, com sí, que clar. No puc convèncer-te que et facis.
No, jo és que ja et feu ahir i mentre hi ocupes, pues no, això quan t'hi ocupes.
És veritat, que això ho vas dir. A la que el Jackson arriba a un acord, ja està.
Llavors està.
Vale. No, perquè jo necessito el Xavi Pérez cada 15 dies al camp d'esports,
claro.
Perquè m'expliqui la realitat del que es viu al camp d'esports. Eh? Si no, no anem bé. Eh?
No.
Bueno, escolteu, avui és la penúltima, o sigui, la setmana vinent la darrera i després jo us dono vacances.
Molt bé, home, estarà bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Sí, sí. O sigui, pensa que tornarem i no sé si haurà començat ja fins i tot el futbol, que ja tornarem a la primera setmana de setembre, que cada vegada comencen abans.
Sí, bueno...
No sé què farem sense el sou que ens dones, eh?
Sí, vaig...
Sí.
Bueno, ja... No us servirà ni per quadrar pressupostos.
No, mare meva.
Bueno, escolta...
no, home, no. Però és un rato agradable i amb molt bons companys i això és el més important, home.
La Vanessa Ortega, que amb el Balafia Volley té ja deures molt avançats i fets, i suposo que encara
bueno,
és l'estiu...
Ahí estem.
Però suposo que encara l'estiu amb més tranquil·litat en aquest aspecte.
La veritat és que porto més llarg que amb un sense parar, però espero poder parar una mica ni que sigui l'agost.
Clar, però vull dir, per això et dic amb mig deures fets, perquè has estat currant fins ara, no t'ho ha fet ningú.
No, exacte. Bueno, jo amb el Sergi i amb l'equip, amb la
sí,
junta,
sí,
no,
sí, sí,
som però... més gent, però el que passa que bueno, la cara visible sóc jo, però sí que és veritat que portem això un mes i mig treballant de valent amb pressupost, bueno, tot,
molt
patrocinadors...
Bé.
Bueno,
jo el que espero és que aquesta nova temporada ja pugueu disposar de wifi al Juanjo Garra, que no hi hagi tantes traves per muntar aquesta història. Això és una història
interna. I el food truck.
No ho tinc clar.
Algun dia ho explicarem, però de veritat que és que a vegades les coses que passen a l'Ajuntament de Lleida són difícils d'explicar.
Sí.
Per dir-ho amablement, difícils d'explicar.
Jo crec que no ho saben ni els polítics.
No sé, jo no ho sé. Vanessa Ortega, una abraçada gran. Fins la setmana vinent.
Gràcies. Igualment, gràcies companys.
I Xavi Pérez, com sempre un plaer, que venga, Xavi, ja et dic, no falla mai aquí als estudis.
Peu de canó,
Bona setmana, Xavi.
Igualment.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, demà hi tornem puntuals a les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar un bon dilluns.